Moment de parlar de literatura, els 104 fons, ho fem amb la Carme Cabús. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, mira, ens mantenim sants, per sort,
sí.
Amb totes les precaucions i fent cas de tot el que ens recomanen.
Avui ens portes un altre llibre imprescindible, un llibre imprescindible d'un autor absolutament impronunciable.
Això sí que tens raó, eh? Perquè precisament és un autor africà que es diu Ngugi Wa Thiong'o, però normalment però
amb
ja
moltes,
direm...
Amb molts signes ortogràfics estranys pel mig, és a dir, no
sí, és veritat.
Ho has pronunciat
sí
que... bé, però...
No ho sé, però de tota manera direm Thiong'o, que és el cognom i que això doncs ja és pronunciable, eh?
Mm-hmm. Val, escolta, quin és aquest llibre?
Doncs mira, és un llibre que suposa també per nosaltres, en aquest programa, una novetat, perquè donem a conèixer un llibre que no és de literatura, sinó que és un assaig. És un assaig absolutament interessant, planer, molt entenedor, molt divulgatiu, d'un escriptor africà, un escriptor de Kènia, que escriu en una llengua africana nadiua, que és el Kikuyu. I el Kikuyu és una llengua parlada per una de les comunitats de Kènia i la parlen prop de 7 milions de persones, o sigui, més o menys com el català, una mica menys que el català encara.
Entenc que tu no has llegit el llibre en Kikuyu, oi?
No, jo l'he llegit en català, perquè està traduït a... Bueno, aquest autor és un dels més coneguts de l'Àfrica i està traduït a moltíssimes llengües, una quarantena pràcticament de llengües, i en català també.
Val, no, jo perquè pensava, no sabia si ens sorprendries aquí amb uns coneixements de...
No, encara no m'hi he posat amb el Kikuyu.
No t'hi has posat, eh?
Encara no, eh? Potser m'ho apuntaré a la llista de...
Mai se sap, sempre hi ha coses noves per fer.
I tant que sí. Doncs mira, aquest llibre porta per títol, com ja hem dit, Descolonitzar la ment, i el seu autor és Thiong'o, direm, perquè si no sí que és bastant impronunciable. Doncs mira, aquest llibre, Descolonitzar la ment, és un recull d'assajos sobre la llengua i el seu paper constructiu en la cultura, la història i la identitat nacionals. Per això ell escriu en Kikuyu ara, perquè abans ho havia fet en anglès. Un llibre que defensa precisament la descolonització lingüística i que és una de les obres més conegudes i més citades de l'autor. La traducció al català, perquè és un llibre en català, és obra d'una traductora molt bona, com és la Blanca Busquets, una traductora jove que cap a la trentena d'anys i que està especialitzada en llengua anglesa i també en noruega.
Noruega?
Sí, també noruega, perquè ella ha viscut allà molt temps, va anar amb una beca, i llavors doncs, va aprendre molt bé el noruec. No hi ha gaires persones que sàpiguen noruec perfectament com ella, i aleshores és una gran traductora també de noruec. I bé, gràcies a ella també, perquè els traductors fan aquesta feina, aquest llibre el podem llegir en la nostra llengua.
Doncs vinga.
Sí.
Comencem a repassar-lo una miqueta.
Sí, doncs mira, ja, precisament abans de començar, diguéssim, amb el llibre i tot això, doncs crec que cal explicar que aquest llibre, precisament de Thiong'o, l'any passat, el 2019, va guanyar el Premi Internacional Catalunya, fixa't. I el va guanyar entre 74 candidatures presentades que provenien de 35 països diferents, i va guanyar el llibre que presentem avui dia, Descolonitzar la ment. I aquest premi el va lliurar el molt honorable president de la Generalitat, senyor Quim Torra, i aleshores això és el que va dir textualment el nostre president, per la seva distingida i arriscada obra literària i per la seva defensa de les llengües africanes basada en la noció de l'idioma com a cultura i memòria col·lectiva. O sigui que aquí tenim doncs, una altra cosa que ens acosta molt aquest llibre també. Una altra de les coses de l'autor és que va ser un candidat al Premi Nobel l'any 2018, un premi que es va... El que passa que era un dels candidats amb més opcions, Llavors, bueno, va guanyar-lo l'escriptora polonesa Olga Tokarczuk, però va ser del 2018 que es va atorgar el 2019 No sé si te'n recordes que hi va haver un problema de violació o d'algun tema així sexual amb un dels membres de l'acadèmia.
Sí.
I aleshores el del 2018 es va donar el 2019. Però bueno, el 2018 no es va donar per aquest problema, es va donar el 2019 i aquest del 2018 ell era un dels grans candidats, diguéssim, eh? I si et sembla bé, podem explicar una miqueta qui és l'autor?
Mm.
Sí?
Doncs sí, tant, mira. I tant, no? Volem saber, a part de saber d'aprendre a pronunciar, volem saber qui és.
Molt bé. Doncs mira, el Tiongo és un dels autors africans més prolífics i més reconeguts arreu del món. Ell va néixer a Kènia l'any 1938, doncs, com ens podem imaginar, en plena colonització anglesa. I de jove, de molt jove, va viure tot el procés d'independència i també la repressió sagnant del govern imperialista britànic contra la guerrilla Mau Mau, que es va aixecar, diguéssim, bueno, però van arribar a la independència. El 1962, l'any de la independència del país, quan l'autor tenia 24 anys, va començar ja la seva carrera literària, que ràpidament doncs, va tenir molt èxit i va ser molt aclamada, però va començar la seva carrera literària en anglès. Eh? O sigui que entre aquest any i el 62...
Hi ha una certa polèmica sobre això de passar-se de la llengua nadiu a una de més majoritària per aconseguir més audiència. Ara amb el català està força d'actualitat, s'ha parlat molt d'això a partir de certes notícies.
Sí, bueno, és que aquell llibre, és veritat, ell precisament ens parla d'això i ell argumenta que s'ha d'escriure en la llengua nadiua i ho argumenta molt bé. És l'argumentació bàsicament del llibre, d'aquest llibre, Descolonitzar la ment. El que passa que en aquell moment, després de la descolonització, ningú es qüestionava que s'havia d'escriure en la llengua nadiua, precisament perquè la gent formada s'havia format des de la infantesa fins a la universitat, els pocs que hi havia en la classe burgesa, diguéssim, que estava totalment venuda, podríem dir, a l'imperialisme anglès, doncs tot ho havien après absolutament tot en anglès. Tot el que era el món editorial, llibres, revistes, diaris, tot era absolutament en anglès. I aleshores amb ells els havien com ensenyat que la llengua de cultura havia de ser l'anglès. Llavors, en aquell moment ningú s'ho qüestionava. I el procés que han fet ell i molts altres escriptors per passar la seva llengua nativa és el que trobarem en aquest llibre. I aleshores, doncs, ell va escriure en anglès, però no per qüestions de prestigi ni perquè fos més llegit, sinó perquè era la tendència i ningú s'ho plantejava en principi. I les seves obres, en aquests anys, o sigui que gairebé 17 anys va escriure en anglès, i les seves obres, tant de teatre com de ficció, perquè va escriure molt teatre també, de seguida van ser doncs, molt admirades per la crítica tant africana com internacional. També guardonades amb premis importants i bueno, aquestes obres reflectien sempre, bàsicament, el món rural, que és d'on ell provenia, i les espoliacions i les malvestats del colonialisme, no? De tota manera, l'autor mateix ens diu, textualment diu, el meu ús de l'anglès com a vehicle literari, en especial al teatre i a la novel·la, sempre m'havia inquietat. O sigui que això ja era una cosa que sentien també molts escriptors. I l'any 1977, després d'un llarg procés intel·lectual, Tiongo decideix escriure amb la seva llengua materna, el Kikuyu. I aquest mateix any, fixa't, precisament el fet d'escriure amb Kikuyu li suposa una repressió brutal. Aquest mateix any representa en Kikuyu, l'any 1977, una obra de teatre que portava per títol Em casaré quan vulguis, en una ciutat, diguéssim, de Kènia, amb actors que eren treballadors i camperols del poble. I a causa d'aquesta obra escrita amb Kikuyu, Tiongo va ser arrestat i empresonat sense cap càrrec, amb una presó de màxima seguretat, fixa't, just...
No sembla un crim tan...
No, però clar, per això era l'imperialisme, és el neocolonialisme, perquè llavors són independents però segueix el neocolonialisme, llavors sí, ja veuràs com ell dona bastants arguments, I amb una presó de màxima seguretat, i sense cap càrrec, va ser empresonat, just el 31 de desembre, l'últim dia de l'any del mateix 1977. Llavors, aquell llibre, Descolonitzar la ment, porta un pròleg de la gran lingüista Carme Junyent, que és un pròleg magnífic, i que ens diu, ens diu concretament sobre aquest fet, ella, en aquest pròleg, diu: aquesta obra parlava de les condicions de vida dels camperols de Kènia, de la corrupció i d'altres temes habituals en l'autor, i no era pas més radical que els altres treballs seus anteriors. Però contenia, això sí, un element revolucionari, la llengua en què s'havia escrit. Ara el missatge arribava a qui havia d'arribar, en primer lloc. Ara els protagonistes de l'obra s'hi veien reflectits. Ara l'autor havia tornat el nom a cada cosa. Llavors, aquí sí que tenia...
El com també és important, no només és el que.
Sí, sí, exacte. Molt bé. I a la presó s'hi estarà tot un any i serà alliberat el desembre, també, de desembre a desembre del 1978, un any després, perquè hi va haver una gran lluita internacional encapçalada per Amnistia Internacional en contra, precisament, d'aquest empresonament. Aleshores va ser alliberat i ell va escriure un llibre damunt de paper de vàter amb Kikuyu a la mateixa presó. I mentre era a Anglaterra, amb motiu de la presentació d'aquest llibre, es va assabentar d'un complot que provenia del dictador de Kènia, en aquell moment, que era Moi, un complot per assassinar-lo. I això el va obligar, doncs, a exiliar-se. I ja es va quedar a Gran Bretanya, allà on era, i després als Estats Units. I a fora de Kènia, o sigui, en aquests països que va estar, també va patir diversos intents d'assassinat, perquè ell va seguir amb els mateixos arguments. Va seguir escrivint en Kikuyu amb els mateixos arguments i elaborant-los molt bé de per què s'havia d'escriure amb la llengua materna.
Sí, és activisme, també, no? Que és fer activisme, també, d'alguna manera.
Sí, sí, ell és que és un activista, Ell és, a més, fa moltíssimes conferències, va venir aquí a Barcelona també convidat pel PEN, en fi, ha fet el CCCB de Barcelona, que hi vaig anar, precisament, i és un personatge amb un atractiu immens, I ara ell actualment viu a Califòrnia, on ensenya anglès i literatura comparada a una de les universitats de Califòrnia, I durant tots aquests anys, més de 40, que és a l'exili, Tiongo ha escrit una trentena d'obres traduïdes a una quarantena gairebé d'idiomes, que són objecte d'assajos, monografies, crítiques, dissertacions, etc. I l'autor també ha rebut premis prestigiosos i 11 doctorats honoris causa de diverses universitats del món. I a més això, és un activista, conferenciant, defensa de les cultures, llengües africanes i dels drets humans en general. Fixa't, en la seva activitat com a conferenciant, Tiongo ens explica concretament que a Nova Zelanda, després d'una conferència sobre el tema lingüístic, en acabar la conferència, una vella maori se li va acostar i li va dir: tu no has parlat de Kènia, has parlat de nosaltres. Fixa't, i això li va tornar a passar en una universitat lapona del nord de Noruega, on habiten, doncs, els lapons o samis, no? I allà també se li va acostar una dona en acabar la conferència i li va preguntar: com és que tu, venint de Kènia, saps tantes coses sobre nosaltres? Sí, clar, la seva argumentació repeteix a totes les llengües que es volen subordinar,
I els entorns també més rurals, més les minories, no?
Bueno, les llengües que estan sota el jou, diguéssim, sota el jou d'una llengua estàndard, no? D'una llengua nacional, no? De la nació-estat que coneixem avui dia. Llavors, si et sembla, podem parlar una mica sobre el llibre?
I tant, perquè, esclar, has dit que és un assaig,
Sí, sí, és un assaig, però totalment, vull dir, es llegeix, o sigui, és divulgatiu. Ell escriu absolutament per tothom i també perquè ho entenguin els pagesos del seu país, O sigui, que imagina't, i els treballadors urbans. Aleshores, Descolonitzar la ment, que és el títol del llibre, doncs en aquell llibre Tiongo, l'autor, desenmascara els arguments dels colonitzadors i ens diu: des de sempre, textualment, llegeixo, des de sempre Occident presenta les realitats africanes i les seves lluites sagnants a partir de les baralles entre les seves pròpies tribus. Els mitjans de comunicació occidentals, a qui tan agrada impedir a la gent de veure que l'imperialisme encara és l'arrel de molts problemes a l'Àfrica, ha popularitzat aquesta interpretació enganyosa i estereotipada, perquè ell basa la seva anàlisi de l'Àfrica en funció de dues grans forces oposades que s'enfronten. Per una banda, hi ha una, o sigui, tot això de les tribus deixem-ho de banda, hi ha una tradició imperialista i per l'altra la tradició de resistència. I en aquesta tradició imperialista forcen a eliminar les llengües nadiues. Llavors ens fa memòria, ell també en el seu llibre, de l'objectiu del colonialisme i ens diu textualment: l'objectiu final del colonialisme era el control de la producció social de riquesa mitjançant la conquesta militar i la subsegüent dictadura política. Però fixa't llavors el que continua textualment, diu, però la seva àrea més important de domini va ser el control, a través de la cultura, de com les persones es percebien a si mateixes i la relació que tenien amb el món. L'objectiu era arrabassar-nos la nostra pròpia autodefinició. Així, la llengua del colonitzador mai no seria capaç ni oralment ni per escrit de reflectir la vida real d'aquella comunitat, com és lògic i normal, no? I ens diu, l'aprenentatge per un nen colonial es va convertir en una activitat cerebral i va deixar de ser una experiència amb conseqüències emocionals, que és el que ens ha passat a tots els que hem après una altra llengua de petits, com és el meu cas.
El que passa és que no... És difícil explicar al món si ho fas en una llengua que no és la teva, no? Amb la que has crescut, és al final la que t'ajuda a explicar el teu entorn, encara que domini. Clar. Encara que domini, això ens passa, pot passar-nos fins i tot els que hem crescut en català només, la gent que som de comarques, i sí, que el castellà pràcticament no l'havíem tocat, per molt que siguem nadius en castellà i que la tinguem, dominem perfectament a nivell acadèmic fins i tot, no deixa de ser una altra llengua, no?
Clar, és una activitat molt més cerebral que no emocional, no, en aquest cas. I Tiong ho continua, fixa't, això també és textual, llegeixo, diu: atès que la cultura és un producte de la història d'un poble i al mateix temps la reflecteix, el nen africà estava llavors exposat exclusivament a una cultura que havia sigut producte d'un món extern al seu. Se l'estava obligant a distanciar-se d'ell mateix per mirar-se. Però, sens dubte, el pitjor era quan s'exposava el nen colonitzat a les imatges del seu món tal i com es reflectien en les llengües escrites dels seus colonitzadors. Imatges amb què la seva pròpia llengua nativa quedava associada en la seva ment impressionable, la del nen, a un estatus baix, a la humiliació, al càstig físic, a la intel·ligència o capacitat malaptes o a l'estupidesa patent i al barbarisme. I, molt interessant, l'autor transcriu literalment opinions d'alguns dels considerats grans intel·lectuals i polítics a l'Occident, com per exemple el filòsof David Hume, que escriu literalment, i això ho aprenien també els nens, perquè són les bases de la cultura occidental, diu: el negre és per naturalesa inferior al blanc. O Thomas Jefferson, president dels Estats Units: els negres són inferiors als blancs tant en els seus dots físics com mentals. O Hegel, el gran filòsof alemany, que declarava que l'africà no és part de la humanitat. Només l'esclavitud, fixa't que deia, diu, només l'esclavitud en mans d'Europa pot elevar-lo, potser, fins a la classe més baixa de la humanitat.
Mare de Déu.
Sí, perquè aquesta és la realitat de les imatges racistes sobre els africans.
És el que pensaven, de veritat. Si tu t'atreveixes a escriure-ho és perquè està acceptat.
Home, i tant, és que aquesta és la base del pensament europeu, bàsicament, occidental. I aquesta és la realitat de les imatges racistes sobre els africans i l'Àfrica que el nen colonitzat havia de trobar en la literatura de les llengües colonials. Molt bé, en aquest tema, o sigui, en tot això que, en aquest context, podríem dir, s'emmarca el tema de quina ha de ser la llengua de la literatura africana. L'acció de la llengua i l'ús que es fa de cada una són qüestions centrals en la definició que un poble té de si mateix, en relació amb el seu entorn natural i social i, de fet, en relació a l'univers sencer. Per què fixa't, això que hem comentat abans, els països africans, després de la lluita per la descolonització, la burgesia, això que hem comentat, educat en llengües europees, en les llengües europees de la colonització, que són tres, bàsicament, eh? És el francès, l'anglès i el portuguès, eh? Doncs aquesta burgesia, després, just després de la independència, prenia com un axioma el fet que la renaixença de les cultures africanes es trobava fixat en les llengües d'Europa, aquestes, l'anglès, francès i portuguès. I amb aquest i ara, aquí hi ha un tema central, que també explica el llibre, que és una trobada històrica d'escriptors que va haver a la Universitat de Makerere, a Kampala, que és la capital d'Uganda. I així, aquesta trobada històrica es va fer a l'any 1962, el mateix any de la independència de Kènia, i el mateix escriptor sobre aquesta trobada ens diu, a mi m'hi van convidar, diu, el títol de la trobada, Congrés d'Escriptors Africans d'Expressió Anglesa. Diu, així s'excluïa automàticament aquells que escrivien en llengües africanes i es van excloure el conjunt d'obres fonamentals que existien en swahili, zulu, yoruba, àrab, amhàric i altres llengües pròpies de l'Àfrica. Fixa't tu. Diu,
escolta,
més endavant...
Hem d'avançar bastant perquè ens està acabant el temps, eh?
Ah, sí? Quan ens queda?
No ens queda gaire, la veritat. Ens queden 4-5 minuts com a molt.
Bueno, doncs perquè vegis, ens diu, el primer punt del dia de la trobada va ser què és la literatura africana? I tots els participants van parlar de diversos temes que Thiong'o anomena abstraccions evasives. Però el problema principal, continua, no el va abordar ningú. La dominació de les nostres llengües i cultures per part de l'Europa imperialista. I en aquest sentit l'escriptor afirma, diu, el triomf final del sistema de dominació s'aconsegueix quan el dominat comença a cantar-ne les virtuts. O sigui, m'entens, no? Aleshores,
sí, sí.
Després de... Sí, bueno... així doncs, segons Thiong'o, el desastre més gran, perquè precisament aquest congrés d'escriptors africans d'expressió anglesa el van promoure aquestes elites, no? Diguéssim, aquestes elites negres colonitzades. I ens diu, textualment el mateix Thiong'o, diu, el desastre més gran va ser l'emergència d'una elit negra colonitzada sense identitat que va desenvolupar un profund sentiment d'inferioritat respecte al seu art, la seva literatura i el seu tipus de vida. Formats en escoles colonials, aspiraven al tipus de vida dels qui els havien colonitzat. Escriure en llengua colonial era celebrat com un èxit. I, de fet, si tot hagués quedat en mans d'aquesta classe, les llengües africanes haurien deixat d'existir, en concretar-se les independències. Però, d'altra banda, la immensa gran part de la població africana, formada per camperols i els obrers urbans, mai no havien tingut cap dubte ni cap mena d'inseguretat sobre la seva identitat africana, ni de les seves llengües ni de les seves cultures. I l'autor continua. Diu, la pagesia no tenia complexos sobre les seves llengües i les cultures que aquestes transmetien. Les seves llengües es van mantenir vives a la parla quotidiana, a les cerimònies, a les lluites polítiques i, sobretot, al terreny de l'oralitat, que és la gran tradició africana, proverbis, contes, poemes, endevinalles, etc. I cal posar-ho de relleu perquè hi havia moltes pressions, tant externes com internes, que volien arrossegar aquestes llengües a l'extinció. Només un exemple que cita l'autor. L'escriptor kenià Gadara Babanjau va ser empresonat pels britànics durant 10 anys, de l'any 1952 al 1962, perquè escrivia en kikuyu. La llengua anglesa tenia les regnes absolutes de les institucions educatives des de la infantesa fins a la universitat i de tots els sectors del món de la paraula impresa, que hem dit editorial, revistes, diaris, etc.
Escolta, concluïm ja perquè se'ns acabarà el temps. Ara sí que ens queda un minutet.
Molt bé. Què diu l'autor del que significa per ell escriure en kikuyu? I diu, per mi escriure en kikuyu forma part important de les lluites antiimperialistes dels pobles africans. Diu, vaig començar a escriure en kikuyu després de 17 anys d'implicació en la literatura anglesa i allà on he anat, fixa't, en particular a Europa, m'he hagut d'encarar amb la pregunta, per què escrius en kikuyu ara? O en alguns cercles acadèmics també internacionals, perquè ens has abandonat, no? Com si escriure en kikuyu fos una cosa anormal. Aquest és un exemple de fins a quin extrem l'imperialisme ha distorsionat el panorama de les realitats africanes. I el seu concepte de llengua ens diu, textualment diu, cap llengua no és superior a cap altra. Tota llengua és capaç de generar obres mestres. La clau és l'intercanvi igualitari entre llengües i, a més, és que qualsevol llibre escrit en qualsevol llengua es pot traduir i ja forma part de l'univers, no? I en aquest aspecte acabo perquè em queden dues petitíssimes coses. En aquest aspecte, la Carme Junyent... paraula que ens dirà. Diu, no són només els africans els que s'han d'alliberar de la colonització mental, sinó tots els que vivim, com nosaltres, en comunitats subordinades, com és el nostre cas, que refereix naturalment al cas dels catalans. I aquí ho deixo ja com un apunt. I acabarem només amb una frase, un desig de Tiongo, que expressa també en el seu llibre. Ens diu, espero que algunes de les qüestions plantejades en aquest llibre ressonin als vostres cors. I aquí... Què et sembla?
No ho aixequem, Carme.
Ho hem de deixar aquí perquè tinc encara alguna altra coseta per dir, però no tenim...
T'acaba el temps.
Molt bé, el que t'ho diguis, doncs. Gràcies fins la propera. Adéu. Gràcies, sí. Adéu.